L'àrbitre no ho sabia, els clubs no ho sabien. Per tant, els jugadors del Barça, que són uns referents mundials, per tant, uns grans referents pel futbol de base, si ells comencen a explicar si passa això, s'ha de reaccionar d'aquesta manera, jo crec que això tindrà una gran eficiència. També s'ha de dir que UEFA, FIFA i Liga sí que fan campanyes, però no sempre apliquen tots els mecanismes que tindrien per poder limitar de socarrel aquestes accions que es produeixen als camps. Per tant, que ho faci la Fundació del Barça demostra novament que som més que un club, però amb voluntat d'incidència directa. Crec que això serà molt important. I en el cas del partit de la selecció espanyola, jo vull fer un matís. Perquè quan Espanya juga a Sevilla, el que va passar a Barcelona l'altre dia no passa. Quan Espanya juga a Madrid, el que va passar l'altre dia a Camp de l'Espanyol no passa. I és perquè quan porten la selecció espanyola a jugar a Barcelona, que feia molts anys que no venia i ara sembla que hagi de venir cada dos anys, clar, el camp només s'omple d'ultraradicals. No tots ho són, però la majoria són gent que viu en una espanyolitat des d'una mentalitat molt diferent de si la visquessin a Espanya. I això fa que el camp, no tots els que hi eren són ultres, però el camp s'omple d'ultres. I quan tens un camp ple d'ultres, que a més poden expressar un sentiment nacional que en el seu dia a dia no l'expressen amb normalitat, perquè molt sovint és contrari a la catalanitat, doncs llavors et surten les reaccions que et surten. Lo de l'altre dia al camp de l'Espanyol és demencial. És un desastre absolut i una vergonya pels que ho van fer i també pels que compartim societat amb aquesta gent.
Ara que deia el Jordi que s'han fet passos endavant, fa ben poquet, el Madrid va fer fora una persona de la seva afició que va sortir a les imatges en un partit de Champions, en fa l'efecte, fent la salutació nazi. Arturo, no t'hem sentit encara.
Sí, jo crec que aquest tipus d'iniciatives volem enviar un missatge, que és el missatge que no s'ha de passar ni mitja. I jo crec que moltes vegades en el que hem fallat, en el que s'ha fallat, és en deixar-ne passar de petites i de grosses. I jo crec que s'ha de ser molt contundent i tenir molt clar que no pot haver cap expressió de racisme, de feixisme en un partit de futbol a aquest nivell, al nivell de primer, evidentment a cap nivell, però és que en aquest nivell, en el nivell més alt professional, és el que s'emmiralla tothom. Per tant, no pot haver càntics racistes contra jugadors, com hem vist milers de vegades. No pot haver insults des de la grada, no pot haver... Aquest tipus de coses no poden passar. I quan han passat i no s'ha fet res, és quan jo crec que tothom pren l'exemple i tothom entén que, bueno, que el futbol és un espai on passen coses molt diferents del que podria passar a qualsevol altre, al teatre, a la plaça pública, etc. Jo, en aquest sentit, sí que em fa l'efecte que el que va passar l'altre dia amb el partit de la selecció espanyola és demencial, és absolutament intolerable tot. Però, a més, fixeu-vos, jo crec que els antecedents ja són bastant demencials, perquè hem de recordar, ho deia ara el Jordi una mica, no? Hem de recordar que el partit de la selecció a Catalunya es juga, entre d'altres raons, perquè hi va haver una lluita molt forta per part de les entitats que eren Barcelona per la selecció, Barcelona con la selecció, que durant molts anys, van fer una campanya contra l'Ajuntament de Barcelona, aleshores governat per Ada Colau, perquè deien que no els permetia posar pantalles gegants on ells volien, sí. on a ells els sortia dels nassos. Sí. Que, però elles les deixaven posar, però no on ells volien. I, per tant, feien estratègies com ara demanar permisos de concentració, de manifestació, i allà muntaven les seves. Bueno, això, aquest caldo de cultiu, ha anat creixent, molt polititzadíssim, no pot estar més polititzat, i això és aquest tipus d'entitat, és la que també va plegar l'afició que va a l'estadi de Cornellà al Prat, que malauradament s'ha de dir, i s'ha de dir, és un estadi on passen esdeveniments d'aquesta mena, amb certa... Se sovintegen, i ho dic, i sé perfectament, i ho conec de primera mà, que hi ha molts aficionats de l'Espanyol que lluiten contra això i que fan moltíssima feina interna. Però, vull dir, l'escenari era el que era. I aleshores, això era el desantecedent. El que va passar després, que no hi hagués ni... Bueno, és que no hi va... Un esment, no? Es va dir per megafonia que, sisplau, que no escrides això, i una cosa més. Això no pot passar. I jo, sincerament, crec que hi ha d'haver responsabilitats. Algú ha d'explicar per què no es va decidir continuar endavant amb aquell partit, que, per cert, era un partit amistós que era facilíssim d'aturar.
A més, hi ha una altra qüestió amb això, que ara estem en aquesta guerra cultural i llavors ara els que utilitzen l'argument de es que no es pot dir res, ja no es pot dir res, són els que ara diuen resulta que no podem anar al futbol a fer l'energumen, no? Doncs miri, no. S'ha dit segons què, no. Ferran.
Es pot fer l'energumen tant com es vulgui. Sí. El que no es pot fer és xenofòbia.
Exacte.
I evidentment es poden dir moltes coses, però el que no es pot fer és xenofòbia. Mira, aquest és un tema molt complex i molt difícil i molt difícil d'atacar si ho circunscrivim al que va passar exclusivament al partit de la selecció espanyola a l'RCD Stadium. Jo crec que aquí calen dues coses. Primer, per fer un bon antídot de la xenofòbia, i aquí discrepo amb el Jordi, jo crec que hem de començar a entendre que això no és que ens ho porten de fora. Vull dir, no és que ens porten la selecció espanyola. Estic envoltat de gent que perfectament podrien haver cantat que són independentistes i podrien haver cantat aquests mateixos càntics en català en un partit de la selecció catalana, el que desafortunadament no ens en deixen jugar gaire, pràcticament cap. Però si
tinguéssim... però els que juguem no passa, Ferran. Jo, és a dir, que probablement hi hagi gent que tingui aquest pensament a Catalunya.
Els que juguem no passa, Jordi.
Ja ho reconec, que no som
passa...
més els de llum i que hem d'estar al tanto de tot.
Els que juguem però, no passa. Però hi
ha hagut, mira, en 48 hores hi ha hagut dos partits. Un, el de la selecció espanyola masculina al camp de l'Espanyol, on passa el que passa, i l'endemà un Barça-Madrid de primer nivell, amb 60.000 persones, on passa el que passa. Evidentment que... És a dir, que no vull dir que els que espanyols pensen d'una i els catalans d'una altra. Només dic que la selecció espanyola, quan ve a Catalunya, s'omple principalment de gent que viu l'espanyolitat d'una manera molt radical i molt propera a l'extrema dreta. I, per tant, quan exerceixen d'això amb total desacomplexament, freguen el feixisme, però segur que freguen l'antidemocràcia, l'anticatalanisme, sí. I en alguns casos l'odi. Sí. Només dic això, no dic que no hi hagi catalans que puguin pensar així, només faltaria.
Si estem d'acord, a més, vull dir, jo el que intentava dir és que compte amb circunscriure exclusivament als camps de futbol aquesta qüestió,
no.
Perquè tens tota la raó que en funció de com es treballa als camps de futbol aquestes coses passen més o passen menys. No, o sigui, a veure, si el Barça no fes la feina que fa des de la Fundació, si el Barça no tingués els problemes que té, vull dir que no és fàcil, per exemple, amb la grada d'animació.
I tant.
Vull dir, arrossega fa molts anys problemes amb la grada d'animació, però això no és casualitat, això és perquè un president del Barça, que ho era llavors i ho és ara, va decidir fer fora tota una expressió, diguéssim, del barcelonisme que no era la més edificant i que eren veritables delinqüents.
Per ser suau, sí.
Com eren els boixos nois.
Sí, sí.
I, per tant, aquesta feina que altres clubs de futbol no han fet...
Ho han fet més tard,
doncs, evidentment, ha permès que determinades expressions als camps de futbol es vegin. I amb això que diu el Jordi...
Ara vaig a tu, Artur.
Acabo de seguida, Artur, però amb això que diu el Jordi, estic d'acord, però compte amb transmetre la idea de que això ens ve de fora perquè un dia ens pot passar el Camp Nou.
Yeah.
I ens pot passar perfectament, perquè jo veig cada dia al Parlament expressions molt més dures que les que es van fer... I les sento en català i de suposats independentistes i molta gent que les avala i molta gent que està disposada a votar-ho amb V. Llavors, que aquesta gent en un determinat moment facin aquesta expressió en un camp de futbol com podria ser el Camp Nou, després el Camp Nou evidentment reaccionarà i el Barça reaccionarà com ningú. Però compte, perquè la societat catalana està més que contaminada d'aquesta xacra. Sí. I dos, em sembla molt important del que deia la senyora Segú, la reacció col·lectiva.
Vull dir,
això, estic d'acord amb que, bé, quan determinats jugadors, no, com l'Eto, etc., han reaccionat, doncs, molt bé, però no són precisament les víctimes les que haurien de reaccionar.
Exacte.
Aquí l'important és la reacció col·lectiva d'aquells que no són víctimes, però que s'han de solidaritzar necessàriament i ha de ser majoritària aquesta solidaritat davant d'aquesta agressió. I I diguem-ho clar, no hi ha hagut una reacció del món del futbol. Els jugadors d'elit no s'han posicionat obertament, doncs, al costat de Yamin Lamal o de Lamine Yamal o simplement en contra d'aquests insults racistes. No hi ha hagut una reacció en massa de tot el món del futbol en contra d'aquests insults.
Hem d'anar canviant de tema, però Artur, abans, perdona, que et devia un torn de paraula.
No, res, molt ràpid, simplement per dir que efectivament les actituds racistes i feixistes agafaran tant d'espai com se li deixin. Vull dir, això és evident. O sigui, passaran al Camp Nou i a qualsevol lloc, i a partits d'altres esports, i a qualsevol altre àmbit on se li deixi anar, perquè ens farem una trampa si considerem, i estic molt d'acord, amb la idea de que no, uns grups són més proclius que d'altres, tots els grups, diguem-ne, ideològics, evidentment, nacionals, pot sortir expressions d'aquesta mena. La qüestió aquí és que on no se li deixi entrar, és a dir...
Això és responsabilitat, amb això sí que estic d'acord amb el Jordi, és responsabilitat de la Federació Espanyola de Futbol.
Totalment! Però és que totalment,
és perquè que
algunes coses poden sorprendre. Algunes coses te poden pillar en la guàrdia baixa. Però em sap greu, però és que lo de l'altre dia era una mica blanco i en botella. I això és el que sap més greu.
4 minuts i arribarem a 9:45. Som a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Amb el Ferran Espada, la Milagros Pérez Oliva, el Jordi Cominal i l'Arturo Puente. I avui, al Matí de Catalunya Ràdio, hem explicat que Junts per Catalunya ha posat en marxa una operació de reagrupament de totes les sensibilitats de l'antiga Convergència, ja pensant en les municipals de l'any que ve, ara en parlàvem. De fet, l'expresident Artur Mas ja ho plantejava fa tot just uns dies aquí en aquest programa.
No és tant que s'hagi de tornar a fer exactament Convergència. El que s'ha de fer és una operació de reagrupament.
És el que deia, una operació de reagrupament. Ara en volem parlar d'entrada amb el cap de política del diari Ara, l'Aleix Moldes. Aleix, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Aleix, des del teu punt de vista, amb la informació que tu tens, quan es parla d'aquesta estratègia de reagrupament, què vol dir això exactament?
Ara mateix jo crec que simplement es vol dir pactes amb formacions que podien haver format o directament de Convergència, o almenys havien tingut dirigents, no?, o dirigents o militants que havien format part de Convergència. Hi ha hagut pactes, per exemple, amb diverses candidatures a Lleida, amb Impulsem Lleida. Ara fa poc es va anunciar també un pacte entre Junts i Convergents, que era aquella formació que no sé si recordeu que havia impulsat també gent que venia de Convergència.
Són pactes... És del germà Gordó, no?
Exacte, el germà Gordó, que per cert està pendent de judici també d'aquí poc, en teoria, pel tema del 3%. Són pactes que Junts ha materialitzat amb aquestes candidatures, que recordem, per exemple, que en les últimes eleccions municipals encara el PDeCAT es va presentar, encara no havia tancat la paradeta al PDeCAT, i va treure 55.000 vots, almenys les candidatures que tenia al seu entorn. Per tant, ara mateix és això, però ja veurem si també acaba sent una reagrupació del votant de Convergència, si és que encara queda aquell esperit d'anar més enllà del que en un inici Junts, quan es va formar com a una mena de, no sé, partit d'alliberament nacional, doncs aterra, des de fa anys que estan treballant també amb això, en un partit més ideològic de cara a aquestes pròximes eleccions.
Clar, és que anava a preguntar, aquest reagrupament o el que sigui, aquest procés que tu ara descrivies, Aleix, com a mínim de portes en fora, sembla que queda lluny del que havia de ser Junts, no?, del que havia de ser el projecte inicial de Carles Puigdemont.
Jo crec que a partir de 2024, aproximadament, quan ja hi ha els canvis a l'executiva de Junts, surt Laura Borràs, inhabilitada també pel judici que tenia, Junts ja fa com una mena de... té interès en fer un partit més ideològic. Hi ha gent que també apunta a la necessitat d'allunyar-se d'aquell partit que inicialment havia muntat Carles Puigdemont pel simple fet que ara mateix el país no està on era quan es funda aquest partit el 2017. Aleshores sí que estava en plena auge l'exili de Puigdemont, la repressió de l'Estat. Ara no estem en aquell mateix punt i, per tant, el partit també s'adapta a les noves circumstàncies. I què hem vist els últims mesos, fins i tot anys, tant al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya? Un partit com molt més orientat a definir-se ideològicament. I això què vol dir? Doncs, per exemple, el Parlament, tot i que són votacions més simbòliques, perquè no té la incidència que pot tenir el Congrés dels Diputats, perquè no depenen d'ells per governar, però sí que han aprovat doncs, mocions o han presentat mocions relacionades, per exemple, amb la supressió de l'impost de successions, amb la, també rebaixes fiscals, també ho han fet al Congrés dels Diputats. Ara fa poc hem vist com també s'ha aprovat la llei de la multireincidència per doncs, que les penes pels multireincidents siguin superiors, també impulsada per Junts. També tenen doncs, tota una sèrie d'iniciatives relacionades amb les ocupacions. És a dir, és un partit que ideològicament s'està definint molt més del que ho estava abans. La independència ha deixat de ser el focus principal o únic que tenia en el seu origen i s'està adaptant doncs, a aquesta lluita partidista que d'aquí un any tindrà tota la seva efervescència en aquestes eleccions municipals. Recordem també que en el cas de Junts, a més, amb l'afegit que té Aliança Catalana menjant-li terreny a totes les enquestes.
A qui anava a preguntar això? Fa por Aliança Catalana o els fa por Aliança Catalana?
Fa molta por Aliança Catalana, especialment a molts alcaldes i regidors locals que s'estan movent o que estaven demanant des de fa temps a la direcció del partit molta més definició ideològica precisament per això, per combatre de la manera que ells consideren més encertada aquest doncs, increment auge de l'extrema dreta. Què passa? Que ara mateix Junts per Catalunya... Bé, a les últimes enquestes, per exemple, el Centre d'Estudis d'Opinió apuntava que en les eleccions del Parlament, no les locals, hi havia doncs, un 20% de votant de Junts per Catalunya de les últimes eleccions que podien passar a l'Aliança Catalana. I és una tendència que, si fa no fa en els mateixos percentatges, s'està consolidant a moltes enquestes. Llavors, és evident que hi ha molta gent preocupada, que s'ha de definir una estratègia guanyadora, consideren, contra l'Aliança Catalana, però que ara mateix els temes on s'està focalitzant aquesta estratègia són temes que l'Aliança Catalana fa temps que està... Doncs que està, no sé, anava a dir excel·lint, però evidentment no és una paraula correcta, perquè està excel·lint en el seu electorat, o per convèncer el seu electoral, que bàsicament tenen a veure amb la immigració. Per això Junts vol anar més enllà de la immigració, i totes aquestes qüestions fiscals, les pensions, per exemple, consideren que poden fer mal a l'Aliança Catalana perquè no té un discurs que, sòlid al voltant d'aquesta qüestió, i d'altres, de moltes altres econòmiques. Per tant, més, anar més enllà de la immigració sense oblidar la immigració, perquè també recordem que Junts té doncs, una negociació oberta, o almenys una negociació no tancada amb el govern espanyol pel que fa al traspàs de les competències d'immigració, sense oblidar la immigració, però anar més enllà per intentar forçar les costures de l'Aliança Catalana. Què passa? Que unes municipals, que no són el mateix que unes catalanes, probablement algunes d'aquestes qüestions no siguin tan determinants.
Aleix, a més, l'Ara publicàveu que l'Aliança ha llançat el que podríem qualificar d'una OPA a Junts abans de les municipals, tantejant alcaldes, tantejant regidors... com està anant això, pel que tu saps?
A nosaltres ens consta que, de moment, les aproximacions que s'estan fent des de l'Aliança Catalana a Junts són moltes i en molts llocs on s'està trucant a regidors i alcaldes majoritàriament de Junts, però no només de Junts, i la constància que nosaltres tenim és que el nivell d'èxit que estan aconseguint és baix. És a dir, que de les trucades indiscriminades pràcticament que s'estan fent a regidors i alcaldes de Junts, de moment no estan aconseguint que s'assumin molts. En tot cas, sí que estem veient les últimes setmanes que l'Aliança Catalana està aconseguint guanyar regidors a diversos municipis on no s'hi havia presentat. I això és bàsicament gràcies a aquesta estratègia de fitxatges, d'anar fitxant gent d'altres formacions que a la que accedeixen a l'acte de regidor, doncs de forma trànsfuga, o allò que habitualment es coneix com a transfugisme, estan aconseguint doncs, tenir presència a diversos ajuntaments en els quals no s'hi havia presentat. De moment, jo crec que Aliança Catalana, que internament s'havia preparat per presentar-se en pocs municipis on segur que, o almenys tinguessin opcions clares de tenir representació, això ho està canviant i el que està fent ara és intentar fer un partit que pugui tenir presència en molts municipis en els quals no tingui cap tipus d'arrelament, a través de fitxatges, ja sigui de persones o de grups independents que s'hi haguessin presentat o que tinguessin certa incidència municipal.
L'Aleix Moldes és el cap de política del diari Ara. Aleix, mil gràcies, que vagi molt bé, abraçada forta.
A vosaltres, bon dia i bona festa.
Igualment, volíem comentar amb l'Aleix Moldes aquesta informació que donàvem aquí també a Catalunya Ràdio amb el company Jordi Corbalán, d'aquesta operació de Junts per Catalunya de regrupar totes les sensibilitats de l'antiga Convergència de cara a les municipals de l'any que ve amb els factors aquests que ara deia l'Aleix. Mila, què et sembla?
Bueno, jo ho veig bastant clarament com una operació de supervivència. És a dir, a Junts fa dies que tenim senyals de que estan molt preocupats, no només per lo que diu les enquestes d'aquest 20% de votants que podrien anar a Aliança, sinó perquè, d'alguna manera, Junts ha anat veient com de passar, ha passat de ser el partit hegemònic a Catalunya a tenir rivals molt més preparats i adaptats a la nova situació que ells mateixos. Clar, el problema que tenen per reagrupar les sensibilitats, totes les sensibilitats de Convergència d'abans, és que les coses han canviat molt i ara aquestes sensibilitats, moltes d'elles ja estan reubicades en alguns llocs. I a més, en aquests moments a Junts té competidors, més competidors i més forts que no els tenia quan Convergència era el partit hegemònic, no? Per exemple, òbviament li ha sortit aquest competidor inesperat des de la ultradreta, que és Aliança Catalana, que li està menjant terreny i sobretot li menja expectatives, amb la qual cosa, clar, els nervis moltes vegades també són mal company de viatge en unes eleccions, diríem, no? Però té com a principal adversari el Partit Socialista i Esquerra Republicana. Tots dos li han passat per davant en diferents eleccions. El Partit Socialista no només en aquest moment governa la Generalitat amb un tarannà que des dels sectors econòmics, sindicals i de tota mena consideren un tarannà constructiu que trobaven a faltar en moments anteriors de la política catalana, i Esquerra Republicana ha emprès una deriva o una evolució molt possibilista políticament just quan Junts, comandat per Carles Puigdemont, d'alguna manera agafava un to i unes polítiques molt més de confrontació, molt més essencialistes, molt més en la clau del 17, per entendre's, no? Clar, tot això ha passat en els dos o tres últims anys i això és difícil perquè una part de la gent de Convergència ja està al Partit Socialista, ja s'han presentat junts en coses, no? I altra gent ha votat Esquerra Republicana. Per tant, no ho tindrà gens fàcil. Entre altres coses, perquè per fer aquest reagrupament es necessita una orientació ideològica clara, cosa que tampoc té fàcil perquè la política catalana i espanyola s'ha polaritzat molt i, per tant, l'eix dreta-esquerra ara és més predominant, però d'alguna manera a Catalunya l'eix identitari també segueix important i aquí és difícil fer el joc que venia fent Junts tradicionalment, i després perquè no té un lideratge. És a dir, si el que s'està fent és intentar agrupar sensibilitats que van marxar precisament perquè se sentien orfes per la deriva que representava l'etapa Puigdemont, què passa? Qui lidera aquest reagrupament? Yeah. No pot ser els mateixos que han provocat la fugida. Mm. Han de ser uns altres. I, per tant, aquí la qüestió pendent de que sí, que el mateix Artur Mas, amb molt de respecte i sempre sempre dient que era una decisió que havia de prendre el propi Puigdemont, però sempre ha dit Artur Mas que havia de decidir si donava o no un pas al costat, que era una manera indirecta d'invitar-lo almenys a considerar-ho, diríem, no? Mm. Bueno, que en aquesta situació jo veig difícil. El màxim que podran fer és intentar frenar una miqueta la fugida cap a Aliança Catalana, però disputar l'hegemonia una altra vegada ho veig molt difícil.
Jordi, tu que et coneixes bé aquesta banda de la política.
Conec bé aquesta banda i conec gent que han sigut tocats per Aliança i comparteixo el que deia el cap de política de l'Ara, que Aliança s'està trobant moltes carbasses. I jo crec que aquí hi ha un tema que és la mare dels ous, no? Que és que la gent que va ser de Convergència i Unió no forma part d'una escola política en la qual l'odi a l'altre no té cabuda. És a dir, Convergència i Unió havia sigut acusada de moltes coses durant molt de temps pels partits d'esquerres, d'acord. Potser injustament, segurament, però segur que no se'ls pot acusar mai d'haver sigut racistes, no integradors, i movent polítiques de no cohesió i fins i tot de l'odi, no? I això em consta que està xocant molt a gent d'Aliança, perquè es troben que gent que no està al 100% còmode amb Junts, potser, tenen claríssim que una opció que no sigui de cohesió, de mirar de fer colla, de mirar de solucionar els problemes, no és la seva via. Mm. I jo crec que aquí diu molt a favor de tot el que pot tenir l'herència de Convergència i Unió. Quan la Milagros parla de partit hegemònic, jo vull recordar que Junts per Catalunya s'alimenta de molta gent que ve de Convergència i Unió, però Junts per Catalunya és un partit nou fundat l'any 20. Té 7 anys. la tal qual ve d'una colla de gent que van cremar els barcos pel tema de la independència, trencant la màquina més important de guanyar vots que hi ha hagut a la història de Catalunya, que es deia Convergència i Unió. Aquest trencament porta problemes personals. Després dels problemes personals i del procés ve la gent a la presó, la persecució de l'Estat, etc, etc. Per tant, són 7 anys una mica de rock and roll, si m'ho permeteu. Eh? Sí. Crec que en aquests moments el partit ha fet una evolució interessant que, evidentment, està intentant doncs reconstruir. El concepte de Junts no deixa de ser un sinònim de Convergència amb els temps actualitzats i, per tant, és evident que determinades sensibilitats es tornin a trobar. I, com dèieu, els temps han canviat i abans deia l'Arturo, l'extrema dreta creix depenent de l'espai que se li deixa. Jo crec que primer es va agafar una recepta contraproduent pels interessos de Junts, que era fer un cordó sanitari de la mà de Comuns i CUP, que sempre que poden els diuen a ells mateixos que són de dretes, etc, 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 que mai hi pactaran, però en canvi els deien que per anar contra l'extrema dreta s'havien d'anar a refugiar amb l'extrema esquerra. Crec que ha superat aquest element, i ara citaven amb temes com la defensa de propietat privada, la multireincidència, les competències en immigració, han trobat un posicionament enfront a l'Aliança Catalana que diu, ei, nosaltres no ens basem en l'odi, nosaltres no ens basarem en assenyalar qui fa coses, sinó que nosaltres assenyalem què passa i quines propostes fem per poder-ho resoldre. En aquest sentit, crec que han parat bé la possible fuga de vots. A un any vista d'unes municipals, unes determinades enquestes, quan el partit no té ni definit el cap de llista a Barcelona, no saben si podran presentar el seu líder perquè la llei d'amnistia no s'ha aplicat correctament i està a l'exili, etc, etc, etc. Crec que són unes enquestes que s'han d'agafar una miqueta amb pinces. Perquè poden variar moltíssim. I, per altra banda, tot i que pugui tenir una certa fuga, ja veurem quina, no la nego pas, una certa fuga cap a Aliança Catalana, com deia el Miraus, els rivals de Junts, segons jo ho veig, són el PSC i Esquerra. Un PSC que la seva gran bandera era la gestió, i té Renfe, té el sistema de finançament, té la vaga de metges, té la vaga de mestres, té els problemes d'habitatges, té els problemes d'infraestructures. És a dir, s'ha demostrat que no se'n surten a l'hora de gestionar, i a més, molt presoners per poder governar de Comuns, no? Per tant, aquesta centralitat que es presumia del PSC no està passant, i alguna gent que volia solucions ràpides també se n'està allunyant. I, de fet, governant a Barcelona, a Catalunya i a Madrid, aquestes mateixes enquestes, el PSC el situen 30, 30 i poc, amb moltes dificultats per poder governar, no? I falta veure què farà Esquerra, molt posicionada amb Esquerres, amb un cap de llista que sembla a Madrid que sembla que li agradi més ser de Sumar que no pas d'Esquerra Republicana, i amb Oriol Junqueras, que veurem també si la llei d'amnistia li permet presentar-se o no. Per tant, en aquest taulell falten moltes coses per veure, i jo només acabo amb una cosa. De gales municipals i parlant d'aliança. Catalunya, 10 milions de persones, 8 milions de persones, té la capacitat que té per aixecar talent en les llistes municipals. Cada any hi ha més partits. I, per exemple, ens hi vam trobar amb la CUP. La CUP deia, nosaltres presentarem els candidats 4 anys i prou. Molt bé, al cap de 4 anys van canviar aquesta norma interna. Per què?
Perquè no hi ha tanta gent,
CUP... dius. No hi ha tanta gent. És a dir, tu no pots cada 4 anys trobar un bon cap de llista. No? Llavors, si tu cada 4 anys hi ha una nova candidatura per omplir, que no només és un cap de llista, sinó que són 15, 20 noms, 10 noms, etc, etc, però estem parlant de 4 o 5.000 persones d'entrada per intentar tenir una cobertura territorial, jo crec que ara ja, salvant algunes excepcions que hi hauran, alguns fins i tot els conec personalment i els hi tinc respecte, però molts d'altres estem parlant de restos de sèrie, és a dir, tenen poca qualitat per poder tenir vots a nivell municipal, no? Per tant, això que comentàveu del canvi d'estratègia d'Aliança, crec que si va anar tot, doncs presentaran gent justeta.
2 minuts ara ens falten per arribar a 2:15, ens falta el Ferran i l'Arturo. Ferran.
Sí, a veure, jo primer vull combregar amb el que s'està plantejant. Jo no ningunejaria, evidentment, ni menys tindria a Aliança, però tampoc a Junts. I, per tant, veurem aquesta pugna com acaba resolent-se. Però nosaltres ahir mateix també vam publicar al diari un tema en què analitzàvem una mica com està sent l'ofensiva d'Aliança cap a Junts i les dificultats que estan tenint Aliança per trobar candidats doncs amb una mica de cara i ulls i no,
que deia el Jordi ara,
sí, no només fora del seu àmbit, diguéssim, d'actuació més propici, sinó fins i tot a llocs com Manresa, com Vic, etcètera, s'han trobat amb dificultats importants, s'estan trobant amb dificultats importants.
Per completar la llista, diguem-ne.
No tant per completar la llista, sinó per trobar candidats factibles que en general esperaven que alguns provinguessin del món convergent o del món de Junts. Aquesta és una qüestió, o sigui, que aquí estic d'acord. Ara, dit això, Junts arrossega un problema estratègic claríssim, no? Des de l'any 15 o 14, aproximadament, i això ho demostra com el seu pas de Convergència, les dificultats que ha tingut el seu pas de Convergència al PDeCAT, el PDeCAT després al Junts del 2017, Junts per Catalunya del 2017, que no és el Junts del 2020, ha tingut moltes dificultats en situar-se estratègicament en el mapa polític, especialment a mesura, doncs, que la societat ha anat evolucionant després del referèndum del 2017. Però les municipals no són l'espai més adient per a fer aquest tipus d'anàlisis. Les eleccions municipals és un espai prou atomitzat com perquè sigui difícil, té unes particularitats, singularitats múltiples que és molt difícil d'analitzar. Les candidatures atribuïbles a Junts a nivell municipal de fa 3 anys, del 2023, està ple de candidats que no combreguen ben bé amb els Junts per Catalunya a nivell nacional. Yeah. Vull dir, candidatures que se sentien molt més còmodes, per exemple, doncs, amb l'antiga Convergència i no tant amb l'actual Junts de Carles Puigdemont. I així i tot van anar junts. Mm. Van anar plegats a les eleccions municipals. Es van incorporar a les llistes de Junts. Després hi ha una part d'aquest món convergent que directament ja no es va voler presentar amb les llistes de Junts i que són la gent d'Impuls, etc, etc, i tot això és el que ara vol arreplegar Junts, una clara estratègia de concentració de forces que em sembla dient també perquè molta d'aquesta gent s'ha quedat sense paraigües pel fet del fracàs del PDeCAT. S'han quedat sense partit, com aquell que diu, no? En alguns llocs serà més fàcil, en altres llocs no. Per exemple, a Montblanc, que és un lloc on conec molt bé, el candidat del PDeCAT tindrà difícil d'anar amb Junts perquè Junts ja té un candidat que és l'excandidat d'Esquerra Republicana. Vull dir, als municipis passen coses estranyes i, per tant, ho veurem. Ara, dit això, en termes nacionals, que és on sí que les estratègies es poden visualitzar molt millor, les eleccions al Parlament, jo, això de la... Crec que això de la reagrupació convergent és algo que més que està en la ment i en el desig, més en el desig que altra cosa, de gent que no s'ha situat bé en el Junts de Carles Puigdemont, antics convergents, i aquí el president Mas jo crec que és una màxima expressió, que és evident, que no ha acabat d'encaixar en tot això, que no en la realitat dels fets. Yeah. A mi em costa molt de parlar de reagrupament convergent veient que una de les últimes figures que ha marxat per la porta de darrere i no massa bé, es diu Jaume Giró. Vull dir, pensar en tornar a l'esperit convergent amb la política actual de Junts a Madrid, liderada per Míriam Nogueras, de antipolítica gairebé, no? De no fer política, de no negociar, d'estar a la contra absolutament de tot. I amb personalitats com Jaume Giró fora de l'espai, em costa de creure que realment s'està retornant a l'esperit convergent.
3 minuts ara mateix passen de 2:15. Ara vaig a l'Arturo, però abans volíem afegir un detall més en aquesta qüestió. Perquè estem parlant d'aquestes estratègies de Junts de cara a Aliança i no és per fer paral·lelismes, però a les últimes hores o aquests últims dies hem vist doncs, una picabaralla important entre el Partit Popular i Vox. Dic, perquè no és per fer paral·lelismes, perquè PP i Vox han sigut socis en alguns governs autonòmics, però déu-n'hi-do com estan anant aquestes últimes hores. Albert Prat, de la redacció d'informatius de la secció política, com estàs?
Què tal, Freddy? Bon dia.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, perquè PP i Vox han quedat que després de Setmana Santa reprendran les negociacions per formar governs a l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó. però diguem que necessitaran encomanar-se algun sant per calmar l'ambient a les direccions de Madrid. Per ara, el PP ha marxat de vacances sense fer massa sang de la duríssima carta que els enviava ahir el número 2 de Vox, Ignacio Garriga, en forma de comunicat a la militància. Recordem que Vox és també el cap de files de Vox al Parlament i acusa la direcció del PP, atenció, de ser un clan gallec amb pràctiques de contrabandistes de ria i d'estar al darrere d'un atac brutal, calumniós i miserable. La història és que la cúpula de Vox creu que el sector crític del PP, recordem a Iván Espinosa de los Monteros i Ortega Smith, ha estat teledirigit pel PP, que es dedica a alimentar la crisi interna i, diuen, a treure draps bruts sobre el finançament del partit i el pagament dels assessors. La carta de Garriga acaba demanant als afiliats que surtin al carrer i a les xarxes socials per denunciar els problemes dels espanyols, perquè creuen que tot plegat això només enforteix el PSOE. Veurem fins a quin punt aquest episodi complica encara més aquests pactes postelectorals que s'han de reprendre després de festes.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Volia afegir aquest apunt, Arturo, perquè això també ha estat interessant aquests últims dies de veure, eh?
Sí, 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 la política baralla entre l'extrema dreta de Vox i el PP és absolutament, vamos, d'actualitat i s'assembla molt al que li passa a Convergència amb Aliança. Jo volia fer primer un petit esment sobre l'avaluació que puguem fer de la idea aquesta que Convergència va fer un cordó sanitari al voltant de... que Junts va fer un cordó sanitari al voltant d'Aliança Catalana i que això no ha funcionat. És molt difícil avaluar si això ha funcionat o no, perquè en realitat no va fer cap cordó sanitari, no ho ha fet mai, al contrari. Si Orriols és alcaldessa de Ripoll i, per tant, va adquirir aquesta notorietat, és perquè Junts va decidir que no volia confrontar-la en aquell moment i va ser una decisió. Per tant, no podem avaluar el contrari, sinó el que va passar. I el que va passar... bons resultats no ha donat. A partir d'aquí, no sabem si el contrafàctic hagués donat millors resultats, però aquesta és una mica la primera qüestió, perquè això del cordó sanitari és una cosa que repeteix molt Aliança Catalana, que els hi va molt bé, ells tota l'estona denuncien que estan sota un terrible cordó sanitari, que després en la pràctica pues no coneixem on és aquest cordó sanitari. Dit això, jo crec que hi ha un problema bastant gros en un espai, tots els espais, tots els partits, ara ho dèiem del PP amb Vox, li passa el mateix. Però en el cas de Junts, li passa que porten 10 anys redefinint-se, 10. Vull dir, som el 26, des del 16, des del 15, redefinint-se, buscant qui som, on estem, ara volem ser una mica més d'aquí, ara una mica més d'allà, i sobretot que ho han fet amb molt poca seriositat. No s'ha acabat, qui ha estat al capdavant, que en aquest període gairebé sempre ha estat Carles Puigdemont, no s'ha acabat de prendre seriosament i ha anat fent cops de timó com si això fos una cosa llullera o que no tingués cap importància. Van matar el PDeCAT d'una forma, en un moment on internament tindria algun sentit, però externament no s'entenia gaire. Van anar redefinint tota la part de nom, sigles, com es presentaven, si era una coalició, si no, d'una forma molt poc seriosa. Jo aquests dies estic pel País Basc i això entronca una mica en lo d'abans, no? Els bascos, quan tu els hi preguntes, ells saben que no tenen cap gent que els faci immunes a l'extrema dreta, en absolut, al contrari. Quan tu preguntes a qui seria possible una aliança, una de les respostes és... o i tant que seria possible. La diferència és que el PNB és un partit molt ordenat. Molt ordenat. Llavors, tingui una estratègia que li funcioni més o menys...
Ordenat en quin sentit, Arturo?
Que no es deixa espais lliures perquè li puguin entrar.
Yeah.
És a dir, és un partit que sap perfectament cap a on va i que té una estratègia que no canvia, que no fa cops de timó. I es poden equivocar. Ara mateix el PNB està fent una estratègia que és anar, diguem-ne, a la frontera, per dir-ho així. És a dir, anar a comprar-li part del discurs. És un partit que està començant a parlar molt de seguretat, quan al País Basc les xifres de delictes no tindria per què, però ells estan parlant molt de seguretat, ells estan parlant molt d'alguns dels temes que consideren que podrien fer-los mal electoralment si sortís, no?, en la previsió de que pogués sortir alguna formació d'aquesta mena. Jo no sé si és una estratègia correcta. Yeah. A mi, intuïtivament, crec que no és una estratègia correcta. Ara, sé que és una cosa que no estan fent d'un dia per un altre, que no canviaran demà passat, i que, sobretot, tothom sabrà perfectament qui és el PNB, on es presenta, com es presenta, qui són els seus candidats, quines són les seves sigles, què defensen i què no. Que és una cosa que Junts no ha aconseguit fer en 10 anys, eh? Que duri, no.
Ara mateix falten res, 5 minuts per arribar a 3 quarts de 10. Una mica de publicitat i de seguida rebrenem l'àgora del matí de Catalunya Ràdio en aquest divendres sant.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho. Però pensa que és estrany que a algú no li agradin, llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què vol dir que la teva fe t'ha salvat? No és Jesús el que ens ha salvat?
¿Sabes que se pueden hacer prácticas de monja?
Lo que és un atril d'una parròquia és avui la Instagram.
Molts joves venen i ens demanen que es volen batejar. Qui t'ho ha ensenyat, això? No ho he vist a internet.
Hi han masses influencers amb masses discursos.
Qui són i com són els influencers de Déu? Fe a la xarxa. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Els nostres 5 quilos de patates de primera estan a només 0,79 al quilo.
Un 33% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
012, la millor resposta.
Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
Problemes?
Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
I ja ho sap que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
De debò?
Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
Quina bona notícia!
Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A veure, ara, aquests dies de Setmana Santa, què es cou a Catalunya? La gent de què està pendent?
De la Palma i la Mona.
Ah?
Ah, i el Cristian!
Quin Cristian?
L'escrivà.
Ja la tenim aquí. Cristian Escrivà, fent presència a l'estudi de Catalunya Ràdio amb dues mones espectaculars. Abraçada, sisplau, abraçada del Cristian i la Maica.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi foscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic, Ferran Espada, la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es, Arturo Puente, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal.
Més qüestions a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Ara fa tot just 2 mesos que el govern espanyol va aprovar allò que manté el procés de regularització, el procés perquè persones migrants que viuen a Espanya puguin regularitzar la seva situació, és a dir, tramitar els permisos de residència i de treball. Ara mateix hi ha 150.000 peticions previstes en el conjunt d'Espanya, 60 de les quals a Catalunya, però encara no se sap quan podran formalitzar-les. Ho dèiem avui, això hi ha un cert ajornament, perquè s'havia dit principis d'abril, però en principi anirà una mica més endavant, bàsicament perquè estem a principis d'abril i a la Setmana Santa pel mig, per tant, els terminis estan una mica més en qüestió. Ara mateix podem saludar la Blanca Garcés, que és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP. Blanca Garcés, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Per què costa tant amb una persona immigrant aconseguir els papers de residència?
Doncs costa perquè, en primer lloc, han de passar uns anys de residència irregular al país per poder sol·licitar la regularització. I, a més, perquè en la majoria dels casos el que dona l'accés a aquesta regularització és l'oferta de treball, per tant, necessiten aquesta oferta, que no sempre és fàcil de trobar.
Per tant, les vies, diguem-ne, legals o tradicionals són molt escarrancides.
No són escarrancides, però demanen justament aquests 2-3 anys de penitència, és a dir, de residència irregular, que, com veiem les entrevistes, no són fàcils, són molt difícils de passar.
De seguida continuem comentant amb la Blanca Garcés, eh? Però abans podem escoltar algunes de les moltes persones que aspiren a aquesta regularització, mentre, doncs, com ara ens deia la Blanca, hi ha aquest període, diguem-ne, de penitència que no poden tenir papers, diguem-ne, que no poden regularitzar la seva situació. Els escoltem a través d'un reportatge que han fet la Lara García i l'Andreu Merino.
L'Elisabet i l'Amin fa anys que viuen a l'estat espanyol. Sigui per garantir la seva seguretat o per manca d'opcions per guanyar-se la vida, van decidir venir des del Perú i Algèria respectivament. Aviat van veure com establir-se a Espanya no seria tan fàcil.
La realitat para mí fue algo un poquito chocante. Lo principal es hacer la documentación. Yo pensé que un mes o dos meses demoraría para hacer papeles, pero no fue así.
Sí, la vida aquí está muy difícil. Antes, cuando estaba en mi país, pensaba que si yo vengo aquí voy a encontrar un trabajo, voy a encontrar como mi vida mejor que de mi país, pero al final es muy difícil. Tienes que sufrir antes. Para llegar donde quieres, tienes que sufrir.
L'Edwin també va marxar de Colòmbia i explica així quin ha estat el seu principal obstacle.
En Colòmbia, yo tenía un restaurante, yo llevo más de 10 años en el mundo de la gastronomía, yo soy cocinero de profesión. Cuando paso mi currículum, lo primero que sí, me llaman, al otro día me están llamando y me dicen porque necesitamos que ingreses inmediatamente. Pero al momento de que se dan de cuenta de que no tengo papeles, no tengo permiso de trabajo, de inmediato me rechazan.
Lamin tampoco ha podido trabajar ni estudiar.
En mi caso, yo no trabajé aquí nunca. Porque quería trabajar en lo que sea, pero siempre piden los papeles. Me gusta estudiar auxiliar de enfermería. Ellos también me piden los papeles. ¿Cómo puedo vivir aquí sin papeles?
La falta de feina o haver d'acceptar treballs precaris i en economia submergida provoca que tinguin dificultats per trobar un lloc on viure. Així ho explica l'Elisabet.
Y ahora vivimos en un lado, en otro lado, comemos en un lado, en otro lado, y eso no es vida. Cuando trabajamos, tenemos dinero, trabajamos en negro, pagamos una habitación. Pero cuando se te acaba el trabajo, ya no vives en la habitación, te echan de la habitación. Entonces tienes que vivir a veces con una amiga, con una señora. O sea, solamente dormir la noche, porque la noche es un poquito peligroso como mujer, ¿no?
De vegades tot depèn d'un cop de sort, com el que ha tingut Lamin amb una fundació que l'ajuda.
En mi caso ahora tengo donde comer y dormir. Estoy ahora con una fundación que se llama Punto de Referencia, pero lo conozco a algunos que están ahora en la calle, no tienen donde dormir, no tienen donde comer.
Una de estas personas es Ledwin.
Yo estoy viviendo con mi pareja en una tienda de campaña, en un parque, aquí en Zona Franca. Ya llevamos más de un año viviendo así, en esta condición.
Aquest és el testimoni d'algunes de les persones amb qui ha parlat la Lara García i l'Andreu Merino. Estàvem parlant abans amb la Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP. Blanca, pel que sabeu vosaltres, quan aquestes persones arriben a l'Estat, arriben a Espanya, són conscients que els espera aquest període, diguem-ne, de penitència, com deies tu?
Una part no ho són, i les persones que ho han entrevistat ho expliquen molt bé, pensaven que seria molt més fàcil. I una part sí que ho sap, entre altres coses, perquè tenen familiars, amics, coneguts, que ja estan aquí, que ja han passat per aquests anys d'irregularitat. Per tant, molts venen sabent-ho i sabent que aquests anys d'irregularitat són el preu que han de pagar per poder accedir a un permís de residència.
Clar, perquè sovint el que es comenta molt és que els estudis diuen que els moviments migratoris són bàsicament per dues coses, conflictes al país d'origen o oportunitats laborals al país de destí, encara que aquestes oportunitats laborals doncs, no siguin tot lo endreçades que haurien de ser o tot lo àgils que haurien de ser pel que fa als papers, no?
Sí, les condicions en origen expliquen el per què marxen, però el destí, quin destí prenen, ve determinat per les condicions en els països, diguem, de destí, i aquestes condicions venen molt determinades pel mercat laboral. Per tant, les persones emigren a aquells països on saben que trobaran feina. I en els últims 25 anys, a Espanya, hi ha hagut molta feina, molta demanda de treballadors migrants. De fet, la majoria de noves feines s'han creat o han sigut ocupades per persones d'origen migrant. Per tant, és una economia que depèn d'aquestes arribades, a més creixement econòmic, més immigració, i això és una relació molt clara. Sí. Aquí el que sorprèn és que no hi hagin polítiques que reconeguin aquestes arribades des d'un primer moment. És a dir, que hagin de passar per aquests 2-3 anys d'irregularitat abans no poden accedir al permís de residència.
Des d'aquest punt de vista, la regularització com aquesta que es planteja ara és una bona solució?
La millor solució seria reconèixer la presència d'aquestes persones i d'aquests treballadors des d'un principi, que no haguessin de passar aquests 2 anys.
Clar, és a dir, canviar el sistema, diguem-ne, canviar la manera
canviar
de fer.
Canviar el sistema per reconèixer aquestes entrades des d'un principi, és a dir, obrir vies legals d'entrada per aquestes persones que acaben sent treballadors des d'un principi, perquè aquests anys d'irregularitat són un cost molt alt en molts sentits, que creen moltes vulnerabilitats i, a més, crea molta exclusió social que té un impacte que va més enllà de les persones que ho viuen. Dit això, a nivell individual, la regularització és molt bona notícia per aquells que estan en aquesta situació, perquè efectivament l'accés al permís de residència és una condició fonamental per accedir a tota una sèrie de drets i a una vida digna. És una condició, però no és una garantia.
Ara la Blanca deia que és una bona notícia a nivell individual. També val la pena que escoltem aquestes persones amb qui parlaven la Lara García i l'Andreu Marino. També els hi han demanat les expectatives que tenen justament d'aquest procés de regularització que ha anunciat el govern espanyol.
L'Elisabet té molta esperança d'aconseguir un contracte de treball.
Esto va a ser algo que nos va a cambiar la vida. Vamos a poder ejercer trabajar en regular. Los empleadores te van a tener que pagar lo que debe de ser, te vas a poder cotizar, vas a poder tener unas tarjetas en el banco, movilizarte con libertad. Eso esperamos nosotros. Yo he estudiado para chef, me titulé como maestra de cocina y quisiera trabajar en un restaurante.
L'Edwin i la Min expliquen que ja han començat a fer els tràmits necessaris, almenys dels que tenen coneixement.
Mi padrón actualizado, los requisitos que hasta el momento sé, porque pues tampoco contamos con la ayuda, digamos, de una persona con conocimientos en extranjería que nos asesore de qué requisitos tenemos que tener para esto.
Han dicho que tenemos que sacar los antecedentes penales de nuestros países y el patronamiento. Estoy esperando hasta que el gobierno digan lo que tenemos que hacer.
Però els papers seran una solució a tots els mals? Lamin respon.
Los papeles van a solucionar con el tema del trabajo, sí. Es que tienes papeles o no, racismo sigue.
I ho il·lustra amb una experiència personal que es repeteix en el seu dia a dia.
Muchas veces entro en el metro para sentar o... Hay gente que cogen vuestras mochilas, cogen las mochilas y cogen las cosas, no sé por qué. Es que la verdad eso no lo entiendo. Nosotros venimos aquí para mejorar nuestro futuro, no para robar la gente o para hacer las cosas mal.
Aquestes són les expectatives que aquestes persones tenen de cara a aquest procés de regularització. Ho comentàvem amb la Blanca Garcés del Cidob. Blanca, les altres experiències de regularitzacions com aquestes que s'han fet permeten pensar que expectatives com aquestes es podran, diguem-ne, complir?
Sí, realment l'accés al permís de residència és fonamental. Les persones que estan en situació irregular ho saben molt bé i ara les persones que ho han entrevistat ho explicaven molt bé. Permet accedir a un treball, a un contracte laboral i, per tant, en certes condicions, permet també, o és la condició per accedir també a un habitatge de forma formalitzada, però, com deia abans, és una condició però no és una garantia. És a dir, es pot tenir permís de residència i seguir tenint un sou molt precari, encara que sigui amb un contracte laboral, i es pot tenir permís de residència i tenir dificultats d'accedir a l'habitatge.
I una altra cosa que també es comenta molt amb aquests processos de regularització, sobretot a la banda de la política, molt especialment a la banda de l'extrema dreta, que és això famós de que ja es genera efecte crida. Hi ha alguna evidència que aquests processos de regularització generalment o altres vegades realment generin un efecte crida? És a dir, que provoquin o facin que hi hagi més persones de fora que vulguin anar en aquest país, en aquest cas Espanya?
Hi ha estudis que demostren que no, i jo diria que és com una regularització extraordinària com la que tindrem en els pròxims mesos, no necessàriament té aquest efecte crida, bàsicament perquè poden passar molts anys abans no hi torni a haver-hi una regularització extraordinària. Per tant, aquells que no han estat o no poden provar la seva residència des del desembre del 2025 no podran accedir a aquesta regularització. Per tant, a partir d'ara es podria venir amb la idea d'una nova regularització extraordinària, però aquesta regularització extraordinària poden passar molts anys abans no els doni. Sí que és cert que fins ara han tingut l'arrelament, que tenim, seguim tenint l'arrelament, que és un mecanisme individual de regularització que es mantindrà, i això sí que és veritat que és un element que es té en compte a l'hora, diguem, de venir a treballar a Espanya i saber que després d'aquests anys de penitència, com dèiem abans, hi ha la possibilitat un dia d'accedir a aquest permís de residència.
Que jo deia perquè amb això sempre, i sempre és interessant parlar-ne amb la Blanca Garcés, perquè és important mirar els estudis que s'han fet sobre aquesta situació, i tu abans deies un factor que també és important, que és que els estudis demostren que la immigració en un país puja quan l'economia va bé i l'atur és baix. En canvi, quan l'atur és més alt, hi ha menys immigrants. Vull dir que si fos cert aquest mantra d'extrema dreta de que venen aquí a robar-nos llocs de treball, això no es produiria, seria justament el contrari.
Sí, sí, els immigrants venen a treballar i, com deies, molt bé, com deia abans, a més creixement econòmic, més immigració, és una cosa que s'ha donat històricament, i Catalunya és un exemple perfecte. Des del segle XIX és l'economia catalana depèn sempre d'aquesta arribada de treballadors. Fins a principis del segle XXI era una arribada de treballadors de la resta de l'Estat, i a partir de principis dels 2000 és una arribada de treballadors de l'estranger. Per tant, venen a treballar. El creixement econòmic de tots aquests anys, però especialment d'aquests últims anys, no?, aquest miracle espanyol del que alguns parlen, només s'explica per l'arribada d'aquests treballadors, perquè són els que ocupen els nous llocs de treball. Per tant, no és que vinguin perquè ho necessiten, és que venen perquè generem les condicions des d'aquí perquè arribin.
Blanca Garcés, del CIDOB, mil gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. A la investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, amb qui hem volgut posar una mica de context d'un tema, Mila, que ja hem comentat diverses vegades, i que hi ha diversos estudis econòmics que així ho apunten, fins i tot del pes que té la població. Jo recordo un estudi del professor Oliver Alonso, del pes que té la població immigrant, en el cas de Catalunya, a la restauració, a les cures, en el sentit de dir, si desapareix la immigració, el sector s'ensorra directament.
Sí, jo estic molt d'acord en que si venen immigrants és perquè tenen perspectives de trobar feina, i perquè altres immigrants que han vingut abans han trobat feina, i si troben feina és perquè estem en una fase econòmica d'expansió, i de fet, diversos estudis, com tu dius, han demostrat que bona part de la creació d'empleo que hi ha hagut en els darrers anys, que Espanya ha sigut el país que més llocs de treball nous ha aportat a tota la Unió Europea, han estat ocupat per immigrants, i vol dir que feien falta. Això no vol dir que, i això genera contradiccions, que no hi hagi al mateix temps una taxa d'atur a Espanya que és de les més altes d'Europa, amb la qual, tot i que històricament ara estem en el punt més favorable en molts anys, diríem, no? Però a mi el que comentava la Blanca, que sempre il·lumina molt sobre la veritable naturalesa del fenomen, a mi el que em suggeria és com s'estan construint els marcs mentals de la immigració. Recordareu que el CIS en pocs mesos va passar, quan preguntava als espanyols sobre quin considerava que era el problema més gran, el de la immigració va passar de la vuitena posició, em sembla que va escalar en pocs mesos cap a la segona, i després ja s'ha encaramat en les primeres posicions, diríem, no? Sí. I això no ha sigut perquè ara hi hagi més immigrants que abans de que hi hagués aquest estat d'opinió tan general. Això vol dir que hi ha un discurs polític, uns marcs mentals, que fan que la immigració focalitzi uns altres malestars. I des d'aquest punt de vista, ara hi ha un debat molt interessant al Regne Unit, 10 anys després del Brexit, i d'altres països, de com es generen aquests marcs mentals. És a dir, el problema no és que vinguin immigrants. El problema és que hi ha inseguretat econòmica per tothom, i que ha crescut la inseguretat econòmica no només per les classes treballadores, perquè hem vist que en pocs anys ja el treball ja no és suficient per garantir una vida digna o per arribar a final de mes, sinó també en les capes mitjanes, que veuen que les expectatives que com a classe social tenien fa 10 anys, fa 15, 20 anys, ja no la tenen per als seus fill. Llavors, aconsegueixen el marc mental dels partits de la dreta que hi ha que se'n beneficien d'aquest statu quo d'inseguretat laboral i econòmica per la precarietat, etc., aconsegueixen focalitzar en els immigrants el que és un problema més general i que no discutim d'on prové aquest problema més general, que és la inseguretat laboral i financera, la inseguretat econòmica de tota la població.
Clar.
Llavors, clar, quan tu tens un problema que està fent una corrupció moral, una corrupció social molt important, aconsegueixes desviar com a causa d'aquest problema un col·lectiu que és, a més, fàcilment identificable, que està en situació de vulnerabilitat, que et permet explotar-lo durant aquests 2 anys de penitència, explotar-lo i, per tant, treure'n benefici de la seva explotació, aconsegueixes desviar tota l'atenció cap aquí, també al mateix temps estàs aconseguint que la política no abordi els problemes de fondo que són els de la inseguretat econòmica. Mm. Jo crec que aquest tema n'hauríem de parlar més.
Mm. Arturo.
No, és molt interessant això que està dient la Milagros, perquè fixeu-vos quin aparent contrasentit. Estem dient, per una banda, que la immigració respon, l'augment de la immigració,